Bon dia. Els tècnics de l'Ajuntament de Calvià avaluaran a partir d'avui els danys de l'edifici que es va incendiar ahir a Magaluf. D'aquesta manera decidiran si els veïnats dels habitatges mancodanyats poden tornar a casa seva. Dues persones han mort i una més, una dona de 77 anys, està en estat crític per mort d'aquest foc. Una de les principals hipòtesis del seu origen és que va començar per un curtcircuit a una gelera del tercer pis. Les flames, però, es varen propagar amb rapidesa i amb molta virulència. Així ho explicaven els veïns.
Y él cogió el extintor de la puerta del edificio, que era el que más cerca vio, se lo echó y no se apagó el frigorífico. A continuación le echó agua y tampoco se apagó. Y ya se asfixiaba. Tuvo que salir corriendo y salió a la calle.
Me desperté sobre las 5:50, con mucho ruido, mucho escándalo, muchos gritos. Pero luego empezó muchos cristales. Entonces salí al balcón y es cuando me di cuenta que el piso de abajo, en la tercera planta del edificio al lado mío, estaba en llamas.
L'edifici no té risc d'esfondrament. Els veïnats afectats han estat reallotjats en hotels de Calvià i de Palma i en instal·lacions cedides per l'Ajuntament, que ha decretat dos dies de dol. Tot d'una serà en directe a Calvià aquest divendres, dia 12 de juny. I avui també es notícia un altre incendi, el de l'Hospital de Manacor. Avui el centre torna a funcionar amb normalitat després que hi hora baixa el foc obligàs a evacuar i a reubicar 25 pacients.
A hores d'ara romanen en ubicacions alternatives mentre es recondicionen els espais afectats pel fum. El foc es va originar en un magatzem de calderes al costat de la zona de cuines del centre hospitalari. No hi va haver ferits.
I primeres passes fermes a Menorca per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
El Consell i les Navilieres han firmat un acord per compartir dades que permetrà aplicar amb més garanties la limitació. Aquesta mesura és complementària a la instal·lació de càmeres als ports de Maó i Ciutadella. Amb aquestes dades s'elaborarà un estudi sobre l'entrada de vehicles.
I aturen una macrofesta il·legal amb discjòqueis famosos i amb prop de 1.000 assistents a una finca de Sant Antoni de Portmany a Eivissa.
La policia local i la de Guàrdia Civil han intervengut en aquest esdeveniment que es publicitava a les xarxes socials. Tomàs Monzó és el cap de policia de Sant Antoni.
De fuera habían hasta dos parkings disuasorios que habíamos visto. Luego dentro estaba distribuido a modo festival, es decir, había un mapa en el que nombraba las diferentes zonas. Entonces la logística detrás sí que era potente.
I a l'antiga presó de Palma ja han començat les tasques per tapiar i per condicionar el recinte per evitar noves ocupacions.
La previsió és que els pròxims dies s'acabi de netejar la zona. Avui ha estat la darrera nit que les persones desallotjades han pogut fer ús de les quatre casetes prefabricades que el consistori ha instal·lat de vora el parc de bombers de Sant Malferit. Moviments socials de Palma han convocat una concentració avui hora baixa davant Cort.
I avui entra en vigor el Pacte Europeu de Migració i Asil a la Unió Europea i ho fa dos anys després de la seva aprovació.
Des d'ara, els 27 estats membres hauran d'aplicar normes comunes sobre controls fronterers, procediments d'asil, acollida i repartiment de responsabilitats. La crisi migratòria ha centrat la darrera part de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Des de Gran Canària va exigir vies segures i legals per a la migració.
Este drama debe convertirse en examen de consciencia para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, diu que la guerra amb l'Iran ha acabat. Així ho ha assegurat aquesta matinada.
We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of
documents. Des del despatx Oval ha assegurat que han arribat a un acord amb Teheran, mentrestant, però, les autoritats iranianes el contradiuen i diuen que no s'ha arribat a cap decisió final. I en els esports, el Mundial de Futbol ha començat amb victòria de la selecció mexicana del mallorquí Toni Amó. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia, Mèxic es va imposar per 2-0 a Sud-àfrica en el partit inaugural d'aquesta Copa del Món 2026. Julián Quiñones i Raúl Jiménez van ser els golejadors de la selecció dirigida pel tècnic ex-mallorquinista Javier Aguirre i l'assistent mallorquí Toni Amó. També el grup A, Corea del Sud, s'ha imposat per 2-1 a la República Txeca. En bàsquet, l'Azul Marino ha anunciat els fitxatges d'Alima Dembélé i Belén Arrojo i l'Èstia, el fitxatge de Kyle Grilly i el primer pàdel de València, Gematria i Delfi Brea, disputaran avui els quarts de final contra Marina Guinart i Verònica Virceda.
I tanquem la portada amb la previsió del temps per aquest divendres. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Avui tindrem temps estable, s'atura el vent i pujarà la temperatura. Un dia de cel gairebé destapat, ara tenim qualque boirina a l'interior de les illes i temperatures bastant més baixes que les que teníem ahir. Avui amb molt de punts mínimes que s'han situat entre els 15 i 16 graus. Però la temperatura tornarà a arribar a migdia, fins als 30 graus a l'interior de Mallorca, també cap al sud. Arribarem a temperatures màximes entre els 27 i 28 graus a Eivissa i a Formentera, molt semblants a les de d'ahir, a les Pitiuses, i a Menorca també puja el termòmetre avui. A migdia tindrem una temperatura que se situarà entre els 26 i 27 graus. El vent ja més fluix a partir de migdia i la situació a la mà encara una mica complicada, punts del nord de Menorca, encara tenim avís groc activat, estarà actiu fins després de migdia, fins a les 4, ones que poden arribar als 2 metres d'altura. De fet, ara mateix tenim ones en torn dels 2 metres encara al nord, però la situació a la mà de cada vegada més tranquil·la i, de fet, el cap de setmana ja tindrem vent molt fluix amb embats i una situació marítima pràcticament en calma. El cel estarà destapat també durant el cap de setmana i torna a pujar la temperatura. Demà dissabte, 30 graus en molts de sectors de les illes. Ara començam amb 18 graus a Sant Francesc. En tenim 15 a Sant Antoni, 19 a Eivissa. A Mallorca, 16 graus a Sa Pobla, 17 a Pollença, 17 també a Porreres i 18 a Palma. I a Menorca començam amb 17 graus a Ferreries, 19 a Mahó, 20 a Ciutadella.
Són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i gairebé 7 minuts amb Iker Hernández al control tècnic i amb en Sant López, Caterina Bany, Toni Escanelles i Neus Pericàs. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
I la primera aturada informativa la fa Imma Magaluf a Calvià. Avui el municipi viu el segon dia de dol per mort de l'incendi mortal d'ahir a un bloc de pisos. Dues persones, un home de 58 anys i una dona, varen perdre la vida per mort del foc que es va iniciar de matinada. També hi va haver desenes de ferits i una dona de 77 anys britànica que roman ingressada en estat crític a la Clínica Joaneda. Un curtcircuit en una gelera al tercer pis podria ser l'origen d'aquest incendi. A partir d'avui, els tècnics municipals avaluaran el danys en l'edifici i confien que els veïns dels habitatges menys danyats puguin tornar ja a casa seva. Magaluf, hi ha Caterina Bany. Bon dia, Caterina. Com ha quedat aquest bloc de pisos?
Bon dia, companys. Veïm ara mateix un edifici, més que un edifici, l'entrada, que som davant l'entrada principal d'aquest edifici Trianon número 2, que està totalment precintada. En aquest moment també puc apreciar des d'aquí el bloc de darrere dels edificis, concretament en quatre plantes, amb les finestres totalment obertes, emmascarades per un fum que se veu totalment intens. Va ser ahir mateix per la virulència de les flames. També ara mateix la policia local, una parella de policies, estan custodiant aquesta entrada de l'edifici. M'han comentat que també la Guàrdia Civil s'hi havia afegit avui de matí. El que passa és que ara mateix ja han partit i ells han pres el relleu. Per tant, un edifici parcialment precintat i amb tots els veïnats, com sabeu, desallotjats, que han passat aquesta primera nit fora de casa. S'espera que els residents menys afectats hi puguin retornar. L'Ajuntament de Calvià ha posat, de fet, els serveis socials municipals a disposició dels damnificats per oferir allotjament a aquestes 36 persones. Veïnats afectats els ha ofert immobles del consistori. També els hotelers de Calvià i de Palma s'han volcat i els han oferit allotjament. Els agents de la Guàrdia Civil i de la policia local, com han dit, custodien aquest immoble. Han pogut parlar a primera hora amb un d'aquests agents. L'escolta.
Hem passat tot el vespre aquí, ha anat bé, ha estat tranquil, i els veïnats en principi no poden entrar. Si volen coi algo, han d'esperar en els bombers i a la policia, han d'entrar en altres.
L'entrada està totalment precintada.
L'entrada està totalment precintada per tres accessos i no se pot entrar.
Aquí, companys, la vida hem de dir que continua. No sé si podeu escoltar els camions que graneren ara mateix les vies, que ha passat una nit intensa, una altra vegada de marxa nocturna, ho diríem aquí. De fet, veiem ara les darreres persones que s'estan retirant, estan pendents ara mateix que els tècnics municipals i també d'emergències avaluïn. A partir d'avui no sabem a quina hora els danys de l'edifici per determinar justament si l'estructura de l'edifici d'aquest immoble està malmesa. Una primera revisió apunta que no hi ha risc d'esfondrament seriós. El director insular d'emergències, Joan Fornàs.
Vendran el tècnic municipal i amb un tècnic nostre, policies i tot això, i miraran a veure l'estructura, el monòxid, tot el que hi ha, i a veure com està. Se dirà si poden entrar o no poden entrar.
Tot perquè els moments investiguen les causes exactes, però tot apunta que el foc s'hauria produït a la cuina. Alguns veïnats amb els que han pogut parlar fan pensar en aquesta hipòtesi que pren força la gelera del tercer pis. Escolta'm, un veïnat de l'edifici Trianon 2, situat al número 18, aquí al carrer de Martín Ros García, al costat de l'edifici incendiat.
I ell cogió l'extintor de la puerta de l'edificio, que era el que más cerca vio, se lo echó y no se apagó el frigorífico. A continuación le echó agua y tampoco se apagó. Y ya se asfixiaba. Tuvo que salir corriendo y salió a la calle. Y estando conmigo, pues le dio como un ataque de nervios.
Són alguns dels testimonis d'aquest incendi dramàtic, d'aquest incendi mortal, amb dues persones, hem de recordar, mortes. Hem de dir que la virulència de les flames ha generat una densa columna de fum que s'ha pogut veure arreu, s'ha propagat per l'escala, fent de xemeneia, d'alguna manera, i ha pujat fins als pisos més elevats. Les dues víctimes mortals, recordem, un home argentí de 58 anys i una dona, encara sense identificar, es trobaven al 9è pis en el moment del sinistre, tot i que residien en habitatges, han de dir, diferents. Tots han mort al lloc dels fets i altres quatre persones més van haver de ser traslladades d'urgència a diversos hospitals en un primer moment. Companys, per tant, aquesta és ara mateixa la situació. De mica en mica us puc informar que també van arribant altres reforços policials i aquí estem a l'espera del tècnic municipal per avaluar els danys de l'immoble.
Gràcies, Caterina, per aquesta imatge en directe des de Magaluf. I fins al lloc dels fets, ells varen desplaçar també diverses autoritats, com la presidenta del govern, Marga Proens, i el delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, que traslladaren el condol a les famílies dels afectats.
Donar el condol de les famílies de les dues persones que tràgicament han perdut la vida, i també tenim diferents persones ferides de diferents consideracions, per tant, desitjar la pronta recuperació.
Des d'aquí y las condolencias a las familias y a los amigos de estos fallecidos y esperar que los heridos se recuperen con prontitud.
Avui també, però, estan pendents d'un altre incendi. Va ser ahir hora baixa a l'Hospital de Manacor, que torna a funcionar amb normalitat. Aquest foc va obligar a evacuar i a reubicar 25 pacients. A hores d'ara romanen en ubicacions alternatives mentre recondicionen els espais afectats pel fum. El foc es va originar en un magatzem de calderes al costat de la zona de cuines del centre hospitalari gràcies a la ràpida intervenció del personal de l'hospital i també dels parcs de Manacor i d'Inca dels Bombers de Mallorca. Cap persona no va resultar ferida.
L'incident va provocar que les plantes superiors de maternitat i psiquiatria s'haguessin d'evacuar pel fum, així com la zona de la cafeteria. El director insular d'emergències, Joan Fornàs, assegura que el foc es va iniciar a la superfície que cobreix les calderes.
Hi havia molta temperatura, perquè és un local bastant gros, hi havia bastanta temperatura, clar, ha cremat cables, tot el que hi havia per allà dins, i bé, han tingut, en l'aigua no s'apagava, han tingut que fer espuma i ara hem extingit amb espuma.
Varen haver de reubicar a 7 mares, 2 nins, 4 nadons i 3 pacients de la unitat d'hospitalització de la quarta planta i 9 de psiquiatria. Els professionals sanitaris expliquen que van seguir els protocols d'actuació per a l'evacuació.
Que hi ha hagut un incendi, s'han disparat les alarmes i han seguit el protocol que ens han indicat i han tret els pacients de fora.
Hem vist molt de fum, hem dit, ai, foc a l'hospital, i han arribat aquí tot amb fumer que te prenia saló. I la gent que tot anava per aquí per allà i no trobava ni el metge ni res.
La consellera de Salut, Manuela García, es va desplaçar fins a l'Hospital de Manacor, confirma que els pacients reubicats han hagut de passar la nit a la unitat de cirurgia per netejar i reacondicionar les zones afectades pel fum.
Una de cocinas, entonces lo que se ha producido es un fuerte olor a humo, básicamente con una combustión interna que ha ido ascendiendo por las diferentes plantas donde ha podido.
En aquests moments s'avaluen els danys ocasionats i les causes de l'incendi.
Arribem a les 7:15 del matí.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
I ho destacàvem també, els titulars s'han fet les primeres accions fermes a Menorca per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El Consell i les navilieres han firmat un acord per compartir dades que permetrà aplicar amb més garanties la limitació. Cristina Tomàs.
Aquest conveni permetrà obtenir dades per comptabilitzar i separar la tipologia dels vehicles que entren a Menorca, els dels residents, els dels visitants i els de les empreses de lloguer de cotxes. El document l'han signat aquest dijous matí els representants de Transmet, Transmapi, GNV, Baleària i el Consell, però hi falten d'altres navilieres com Corsica, que té dues freqüències setmanals que uneixen Toló a França amb Ciutadella. Dolfo Vilafranca és el president del Consell i Joan Serra és el delegat de Baleària a les Illes.
S'ha intentat contactar amb ells, és l'única naviera que de moment no han aconseguit signar el conveni, evidentment no renunciem a Faró. Compensarem aquesta falta d'informació en les càmeres instal·lades en les ports de Ciutadella. D'una manera o altra, la informació la tindrem.
La nostra intenció com a companyies navieres i totes les companyies que estan aquí representades a signar convenis en tots i cada un dels consells de les illes.
Aquesta mesura és complementària a la instal·lació de càmeres als ports de Maó i Ciutadella. El dic de Somblanc s'instal·laran abans de Sant Joan i el port de Maó encara ho han de tancar amb autoritat portuària. Amb l'obtenció de les dades, el Consell es veurà legitimat per fer un estudi amb bases reals sobre l'entrada de vehicles.
Aquestes càmeres tindran dues funcions. Una funció serà, evidentment, el control dels vehicles que entrin a Menorca, però una altra l'altra funció serà iniciar aquells expedients i aquell contrast entre els vehicles que estan autoritzats i els qui no.
Amb tota aquesta informació obtinguda durant aquest estiu, el Consell presentarà al ple de l'octubre la proposta de limitació de vehicles.
I a Eivissa, la policia local i la Guàrdia Civil han aturat una macrofesta il·legal amb discjòqueis famosos a una finca de Sant Antoni de Portmany. L'esdeveniment es publicitava a les xarxes socials i hi comptava amb 1.000 assistents. Gemma Guasc.
Els agents van posar punt final dimecres al matí a la macrofesta a una finca a prop del camí vell de Sant Mateu. Van constatar que hi havia diferents ambients musicals, nombroses barres, una zona de restauració, una atracció de cavallets i fins i tot una àrea sanitària amb una ambulància i un embalat per a personal tècnic sanitari. Un dels principals reclams de la festa era que punxaven DJs com Bedouin i Seth Troxler. José Luis Benítez és gerent d'Oci d'Eivissa.
Competència desleal total, por eso nosotros mismos desde la asociación denunciamos este tipo de fiestas. Si alguno de nuestros DJs está en una de este tipo de fiestas, no va a volver a trabajar con nosotros, porque yo creo que eso no es bueno para nadie, ¿no? No es la imagen que queremos de Eivissa.
A l'interior de la finca s'hi trobaven aproximadament 1.000 persones, totes duien pulseres identificatives d'accés. Tomás Monzó és cap de policia de Sant Antoni.
De fuera habían hasta dos parkings disuasorios que habíamos visto, luego dentro estaba distribuido a modo festival, es decir, había un mapa en el que nombraban las diferentes zonas, entonces la logística detrás sí que era potente.
Com a resultat de les inspeccions, s'han aixecat actes per presumptes infraccions que poden acabar en multes de fins a 300.000 euros per als organitzadors de la festa i els propietaris de l'habitatge ubicat en sòl rústic.
Set i 19 minuts, moviments socials de Palma com Menys Turisme, Més Vida i el Sindicat de l'Habitatge han convocat una concentració avui a hora baixa a la plaça de Cort per protestar contra el desallotjament de l'antiga presó de Palma. Pel que fa a les persones desallotjades, avui ha estat la darrera nit que han pogut fer ús de les quatre casetes prefabricades que el consistori ha instal·lat de vora el parc de bombers de Son Malferit. Mentrestant, ja han començat les tasques per condicionar, per tapiar i per vigilar el recinte de l'antiga presó.
Ja s'han fet feines de jardineria, també de pintura, i la previsió és que els pròxims dies s'acabi de netejar la zona, es tapin els accessos per evitar noves ocupacions, a més, es reforçarà la vigilància policial i s'instal·laran càmeres de seguretat a fi d'evitar-ho. Javier Bonet és el primer tinent de Baldia.
I els policies faran control durant aquests propers dos dies, però si la gent vol, necessita entrar dins la presó, agafar estris, també poder-li donar aquestes facilitats. Com heu vist, ha estat un procés llarg, han estat quatre mesos,
Paral·lelament, l'àrea d'urbanisme avança en la redacció del projecte que transformarà aquests terrenys. La proposta preveu la construcció d'un nou complex residencial amb prop de 140 habitatges. Vol combinar pisos protegits, també allotjaments dotacionals i habitatges assequibles. La intervenció també inclourà l'ampliació de la rotonda i un accés a la via de cintura des de la carretera de Solla.
I tres famílies i quatre joves han estat els adjudicataris dels 7 habitatges de lloguer assequible al barri de Sapenya d'Eivissa. Els habitatges tenen entre 30 i 74 metres quadrats i estan rehabilitats.
El sorteig s'ha fet entre el llistat de 48 persones admeses de les 110 sol·licituds inicials. Abans d'entregar les claus, l'Ajuntament haurà de verificar que els guanyadors compleixen en tots els requisits. Els adjudicataris, que just després del sorteig es mostraven molt emocionats.
Tengo desahucio para el mes que viene. El día 24 me lo dijo la abogada la semana pasada, no la otra. Temblando, llevo días temblando. Sí, no me lo podía, era mi último cartucho, porque de verdad que ya no sé dónde tenía que ir ni dónde podía ir.
Es como mucho tiempo esperando la casa con mi pareja y no teníamos, y era como que no me lo creía, yo pensaba que no me iba a tocar. Y tener esta oportunidad ahora es que es una locura, la verdad, poder decir que tengo aquí mi piso en Eivissa.
El sorteig es va fer al Centre Polivalent de la Peixateria.
I Formentera rebrà del govern una aportació extraordinària de 3 milions d'euros per a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que té a càrrec. L'executiu autonòmic també estudia altres vies de finançament per a matèries com el transport públic.
La Comissió Paritària Govern-Consell de Formentera ha celebrat la primera reunió amb l'objectiu d'establir un marc de treball estable i permanent per abordar les qüestions relatives al finançament i a la gestió de les competències insulars. El conseller d'Economia, Antoni Costa, ha destacat que els assumptes relacionats amb la gestió de les competències insulars en Formentera podrien abordar-se de manera permanent, ordenada i amb vocació d'acord.
Però és cert que la pressió és enorme. Vull dir, estan parlant d'aquests 3 milions d'euros just donen per el primer trimestre de 2026. No? En conseqüència, en aquesta comissió, una de les primeres qüestions a analitzar és com podem, diríem, augmentar la periodicitat de pagaments per fer front a aquesta despesa.
El president de Formentera, Òscar Portes, ha valorat que es dona compliment a una reivindicació històrica de l'illa i a un mandat unànime del Ple del Consell amb la posada en marxa d'aquesta comissió paritària.
Estudiar conjuntament govern i Consell de quina manera es podrà fer aquest finançament estructural per incloure-ho dins els pressupostos del Consell Insular de Formentera i no dependre ja d'aportacions extraordinàries tant X mesos que fa molt difícil treballar i gestionar aquests fets.
Portes també creu que s'han de millorar les vies de finançament extraordinari de l'assignació per les residències i pels centres de dia.
I continuem ara parlant de migració. Avui entra en vigor el Pacte Europeu de Migració i Asil a la Unió Europea fa 2 anys després de la seva aprovació. Des d'ara, els 27 estats membres hauran d'aplicar normes comunes sobre controls fronterers, procediments d'asil, acollida i repartiment de responsabilitats. Un paquet polèmic perquè externalitza les fronteres i canvia alguns aspectes clau del control migratori i la protecció internacional dels estats membres.
El pacte harmonitza les condicions d'accés a la protecció internacional i integra la Convenció de Ginebra a les normes europees. També fixa regles compartides per registrar, per examinar i per resoldre sol·licituds. A més, planteja multiplicar per 2 les prohibicions d'entrada i permetre que, en alguns casos, recórrer no freni automàticament l'expulsió. Les noves regles fan més difícil quedar-se a Europa, reforcen la gestió a les fronteres exteriors i escurcen els terminis dels expedients amb menys opcions de prosperar.
I precisament la crisi migratòria va centrar la darrera part de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya i es va reunir amb persones migrants al moll d'Arguineguín, a Gran Canària. Des d'allà va exigir vies segures i legals per la immigració i va fer una crida a la comunitat internacional per una cooperació eficaç i perseverant.
Este drama debe convertirse en examen de conciencia para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
El papa també va escoltar el testimoni de Blessing, una víctima de tràfic de persones que per raons de seguretat no va poder llegir directament. Ho va fer una voluntària.
No me fui de mi país porque quisiera. Me fui porque no había otra salida. Con 22 años tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejar Nigeria. Dejar a mis 2 hijas, que entonces tenían 4 y 2 años. Las dejé. Porque quería darle un futuro mejor, porque quería que ellas no vivieran lo que yo había vivido.
El papa va oficiar després una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària amb 40.000 fidels. Avui, Lleó XIV acaba la visita a Espanya, ho farà a Tenerife, on visitarà el centre d'acollida de migrants de Las Raíces, que està situat a Sant Cristóbal de la Laguna. I en clau política, el Partit Socialista acusa el Consell de Mallorca d'aturar i d'ocultar els informes tècnics sobre el suposat ús personal de vehicles oficials per part del vicepresident Pedro Bestart. El portaveu de Vox ho nega i acusa els socialistes de corruptes, tractar així de justificar la seva continuïtat en el càrrec.
Una pregunta del PSIP en el ple ha tornat a posar en el punt de mira el vicepresident Pedro Bestart. La socialista Catalina Cladera ha recriminat a la institució que encara no tingui el resultat dels informes per determinar les responsabilitats del vicepresident quan fa un mes i mig que va admetre haver emprat vehicles oficials pel seu ús personal. També ha acusat el president del Consell, Llorenç Galmés, d'arribar a un pacte amb Vox per no fer dimitir Bestart.
I per què tardant tant? Per què tardant tant, senyor Bestart i senyor Galmés? Què passa aquí? Hi ha un pacte ocult i ara també s'hi ha ficat per mig la llei de limitació de vehicles i la seva extensió i que no s'apliqui aquesta legislatura a canvi de que vostè quedi aquí? És això el que ha passat? O és una altra cosa? Quina és? El senyor Galmés és el que hauria d'explicar avui i perquè vostè no hauria de seguir segut aquí, i ho saben tots.
Pedro Bestart ha respost argumentant que els informes són secrets i ha desmentit els socialistes.
Però en aquest moment està dient que d'informes de la cara no el defan perquè han donat sort que no el defaien. Per ell, mentida que vostè hagi estat la presidenta del Consell de Mallorca, perquè sap que això és impossible, a no ser que vostè fes mangarrufes.
Per defensar la continuïtat en el càrrec, el vicepresident del Consell ha recordat altres polèmiques durant l'època del pacte, com la vacunació de la consellera del PSIP, Sofia Alonso, i l'ús d'aparcament llogats per la institució a la Via Roma sense la renovació administrativa.
I l'empresa municipal de transports de Palma demanarà un crèdit de 70 milions d'euros per afrontar les despeses de la gratuïtat del transport públic i per continuar amb la renovació de la flota d'autobusos. Així s'ha aprovat en el Consell d'Administració de l'organisme amb el suport del Partit Popular i de Vox i amb l'abstenció de més i del Partit Socialista. El regidor de Mobilitat, Antoni Deudero, ha criticat que s'hagi hagut de recórrer a un crèdit privat per garantir el bon funcionament del servei.
El grueso de la gratuïtat lo está pagando el govern balear i el Ajuntament de Palma, no lo está pagando el gobierno central, y además nos provoca una falta de flujo de caja que tendría que revisarse para que efectivamente no tuviéramos que acudir al libre mercado a pedir pólizas de crédito.
Deudero ha destacat el fet que l'aprovació d'aquesta petició del crèdit en el Consell d'Administració de l'EMT no ha rebut cap vot en contra, ja que l'oposició de Més per Palma i el PSIP s'hi ha abstengut. I són ara les 7:27, fem un cop d'ull al que destaca la premsa avui, les portades dels diaris de les Illes, que venen marcades especialment per la crònica negra dels successos.
És així, n'hem parlat també en aquest informatiu per diversos incendis. Un dels més greus, ahir, a Magaluf, a Calvià, Mallorca, amb obert informatiu amb això, ocupa tota la portada d'última hora i diu senzillament incendi mortal. Ja sabeu que, com manco paraules, més important és el tema a les portades de la premsa. Diari de Mallorca, de fet, col·loca la fotografia a damunt la capçalera, una manera amb la maquetació de donar importància en aquest tema. Mateix titular, aquest incendi mortal, precisa que va ser a Magaluf, això sí, dels digitals Mallorca Diario, obre també amb el foc i concreta que va ser, o que podria haver estat una errada elèctrica en una gelera com a principal hipòtesi. Ara Balears fa recompte, parla de 2 morts i de 28 ferits en aquest cas, i aquí Balears destaca l'altre foc del dia, que no va ser mortal, però que va ser un hospital, a Manacor, n'hem parlat també. Apunta una espurna d'una radial, d'una màquina de TA. A la portada del periòdic d'Eivissa, hi llegim avui, amb permís del cas de la macrofesta privada, un incendi també que va ocasionar 5 ferits a Platja d'en Bossa. El periòdic explica que va ser aquests ferits per inhalació de fum, tot i que en gros du la reobertura del parador, i tanca el Menorca també en successos, amb una brega entre bandes enfrontades allà.
I la premsa estatal reparteix les portades avui entre l'obertura del Mundial de Futbol i les darreres hores de la visita del Papa.
És així, segons el mitjà, la importància. El País, per exemple, obre-les totes amb el futbol, amb l'estadi Azteca, diu a baix que les joies que li trobaren a José Luis Rodríguez Zapatero es taxaren en més d'1 milió d'euros. De Lleó 14 destaca la frase «No podem acostumar-nos a comptar morts», n'hem parlat fa just una estona, l'han sentit. El Mundo, en canvi, prefereix obrir amb el Pontífex, no diu res del futbol. L'altre titular és pel BCE, que diu que les famílies estan ofegades pel preu de les energies i els aliments. L'ABC també obre amb el Papa, en gros. a baix, que l'Eire Díez es va reunir amb Ábalos per evitar que fes mal a Pedro Sánchez. I La Vanguardia, dues fotos grosses en aquest cas, solució salomònica, a dalt Prevost, que diu que va reprendre Europa pel tractament dels migrants, a baix el Mundial dels Estats Units, que començava a Mèxic i sense la seva presidenta.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I hem arribat a les 7:30. Resumim ara les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres. Els tècnics de l'Ajuntament de Calvià avaluaran a partir d'avui els danys de l'edifici que es va incendiar ahir a Magaluf. D'aquesta manera decidiran si els veïnats dels habitatges menys danyats poden tornar a casa seva. Dues persones han mort i una més, una dona de 77 anys, està en estat crític per mort del foc.
Una de les principals hipòtesis del seu origen és que va començar per un curt circuit a una gelera del tercer pis. Les flames, però, es van propagar amb rapidesa, amb molta virulència, així ho explicaven els veïns.
Y él cogió el extintor de la puerta del edificio, que era el que más cerca vio, se lo echó y no se apagó el frigorífico. A continuación le echó agua y tampoco se apagó. Y ya se asfixiaba. Tuvo que salir corriendo y salió a la calle.
Me desperté sobre las 9:55, con mucho ruido, mucho escándalo, muchos gritos, pero luego empezó muchos cristales. Entonces salí al balcón. Y es cuando me di cuenta que el piso de abajo, en la tercera planta del edificio al lado mío, estaba en llamas.
Els veïnats afectats han estat reallotjats en els hotels de Calvià i de Palma i en instal·lacions cedides per l'Ajuntament, que ha decretat 2 dies de dol.
I avui també és notícia un altre incendi que va passar a l'Hospital de Manacor. El centre torna a funcionar, però ja amb normalitat. Ahir a hora baixa, el foc va obligar a evacuar i a reubicar 25 pacients.
A hores d'ara romanen en ubicacions alternatives, mentre recondicionen els espais afectats pel fum. D'aquí a mitja hora, a partir de les 8, en parlarem amb Ignasi Casas, gerent de l'Hospital de Manacor.
I s'han fet les primeres passes fermes a Menorca per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.
El Consell i les navilieres han firmat un acord per compartir dades. Això permetrà aplicar amb més garanties la limitació.
I aturen una macrofesta il·legal amb discjòqueis famosos i prop de 1.000 assistents a una finca de Sant Antoni de Portmany a Eivissa.
La policia local i la Guàrdia Civil han intervengut en aquest esdeveniment que es publicitava a les xarxes socials. Tomàs Monzó és el cap de policia de Sant Antoni.
De fuera habían hasta 2 parquines disuasores que habíamos visto. Luego dentro estaba distribuido a modo festival, es decir, había un mapa en el que nombraban las diferentes zonas. Entonces la logística detrás sí que era potente.
I a l'antiga presó de Palma ja han començat les tasques per tapiar i per condicionar el recinte per evitar noves ocupacions.
La previsió és que els pròxims dies s'acabi de netejar la zona. Avui ha estat la darrera nit que les persones desallotjades han pogut fer ús de les 4 casetes prefabricades que el consistori ha instal·lat devora el parc de bombers de Sant Malferit. Moviments socials de Palma han convocat una concentració avui a hora baixa davant cort.
I baixa la presència del producte local en Merca Palma, el principal centre de distribució d'aliments frescos a Mallorca, el situat. És a dir, l'espai per als pagesos de venda directa d'aquest punt veu com la xifra de venedors minva any rere any.
Alguns es jubilen i no hi ha relleu, d'altres ho deixen estar i alguns no troben terres on fer feina per un preu digne. Ho explica Joan Gaià, coordinador d'Unió de Pagesos Mallorca.
Tenen situats productors, se compren productes agrícoles, hortícoles i fruticoles sense elaborar, és a dir, sense valor afegit, sense marca comercial, que van directe a línia de competir amb el que van als supermercats.
D'aquí uns minuts serem en directe a Merca Palma.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, diu que la guerra amb l'Iran ha acabat. Així ho ha assegurat aquesta matinada.
We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents.
Des de l'espatx Oval ha assegurat que han arribat a un acord amb Teheran. Això diu ell perquè les autoritats iranianes l'han contradit i asseguren que no s'ha arribat a cap decisió final.
Hores abans, Trump ja havia anunciat que suspenia els atacs programats contra l'Iran. Segons el president nord-americà, l'acord de pau es podria firmar aquest mateix cap de setmana. Com dèiem, les elevades expectatives de Trump contrasten amb la prudència que fins ara han mostrat les autoritats iranianes.
I pel que fa al temps, avui esperam un cel de destapat, Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia, sí, un dia molt tranquil. El cel està destapat ja en aquestes hores. Continuarem així durant tota la jornada i avui també esperam que la temperatura màxima torni a pujar. Les mínimes han davallat, ara fa més fresca que aquests dies passats a tot l'arxipèlag, però avui la temperatura màxima se tornarà a situar entorn dels 30 graus a punts de l'interior de Mallorca, també cap al sud. A Eivissa i a Formentera arribarem a temperatura màxima, sobretot al ponent d'Eivissa, de fins a 28 a 29 graus, a la resta una mica més baixes, 26-27, i a Menorca avui també puja la temperatura màximes que se situaran entre els 25 i 26 graus. Avui un temps a la mà encara complicat a punts del nord de Menorca. Tenim vent encara de nord, vent de tramuntana. A partir d'avui migdia comença a afluixar. I la situació a la mà a la resta de les illes ja serà bastant tranquil·la, amb molts de redols de marejol, encara una mica de mà de fons al nord de Mallorca. Un cap de setmana que estarà dominat també per l'estabilitat, amb cel pràcticament clar durant tots aquests dies i, a més, amb temperatura que ha d'anar repuntant. De fet, demà, aquests 30 graus que avui ja tindrem a punts de l'interior de Mallorca, s'estendran a molts punts de les illes. Per tant, calor a partir de demà dissabte, encara amb mínimes bastant bones de dur, i diumenge pugen les mínimes i màximes molt similars. La temperatura ara mateix de 14 graus a Artà, de 8 a Mercadal, de 7 a Sant Antoni de Portmany i de 9 graus a la Savina.
Informatiu Matí. Esports.
Arribam a les 7:36 minuts, encetam la informació dels esports, parlant del Mundial de Futbol, que ha començat amb la victòria de la selecció mexicana del mallorquí Toni Amo. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. Mèxic es va imposar per 2-0 a Sud-àfrica en el partit inaugural d'aquesta Copa del Món 2026. Julián Quiñones i Raúl Jiménez van ser els golejadors de la selecció dirigida pel tècnic exmallorquinista Javier Aguirre i el mallorquí Toni Amo. Un enfrontament en què hi va haver fins a 3 expulsions, dues a les files de Sud-àfrica i una a les de Mèxic. A Aguirre li van demanar a què li atribuïa una certa falta d'intensitat del seu equip.
Al Mundial, a l'inici del Mundial, es un escenario brutal. Eso te hace que las patitas se te sacudan un poquito. Vienes del CAR para acá, la gente, el pueblo estaba en la calle y eso al jugador le va diciendo, ah, caray, ah, caray.
I aquesta matinada també el grup A, Corea del Sud, s'ha imposat per 2-1 a la República Txeca. L'ex-mallorquinista Kang In Lee ha donat l'assistència en el primer gol del partit. Pel que fa a Espanya, la selecció es va exercitar ahir a Chattanooga. Escoltam el lateral espanyol Pedro Porro.
Llevamos creo que una semana o así aquí y la verdad que estoy muy bien, es un sitio muy, muy tranquilo, lo que necesitamos para estar tranquilo, para estar enfocado en nuestro objetivo, que es estar al 100% en todos los partidos, ¿no?
El combinat espanyol haurà d'esperar pel seu debut dilluns, en què s'enfrontarà a Cap Verd a les 6 de l'hora baixa. Més futbol. A la primera divisió, el Real Madrid va fer oficial a l'hora baixa la contractació de l'entrenador José Mourinho, vinculat a l'entitat fins al 2029. I pel que fa al Real Mallorca, Don Prats, que disputa el torneig solidari de golf a Son Servera, ha parlat del seu equip. L'artenenc té clar que s'ha de tornar a la primera divisió.
Pensava que no mos tornaríem a veure, o que no tornaria a veure el nostre Mallorca a segona divisió, no? I així mos ha tocat, perquè, bueno, que sigui a darrere, que puguem pujar i pues, que les coses vagin diferent. Tots junts, pues, tornarem prest a aquí on hem d'estar.
A la primera federació, Xisco Campos va ser presentat ahir com a nou tècnic del Nàstic de Tarragona. Serà la primera experiència del Viní Salamé com a entrenador.
He d'agrair al Mallorca que entengués les meves inquietuds, que ho han entès a la perfecció. Després, evidentment, el Nàstic de Tarragona per l'oportunitat. Estic superagraït, per una part, i per una altra part, molt responsabilitzat, molt encoratjat per poder sumar des de la meva vessant d'entrenador.
I a la segona federació, l'Atlètic Balears farà avui l'acte de presentació del seu nou entrenador, Òscar Troya. En futbol sala, el filial del Palma jugarà demà a la pista del Mataró l'ascens a la segona divisió. El conjunt mallorquí parteix amb avantatge gràcies a imposar-se per 2-1 al partit d'anada a Somos. El capità del conjunt mallorquí, Zan Vargas, ha parlat de l'enfrontament.
Esperamos un ambiente calentito, la verdad, normal, es una final de playoff. Yo pienso que ellos van a venir a apretarnos como hicieron en la ida de principio a fin. Nosotros a jugar con calma, sabemos que tenemos un gol de ventaja, que no es mucho, y hacer lo que nosotros sabemos.
El partit començarà demà dissabte a les 6 del capvespre a la pista del Mataró. En bàsquet, l'Azul Marino ha anunciat els fitxatges d'Alima Dembélé, pivot de Mali, i Belena Rojo, a la Internacional, amb Espanya. Jordi Riera, director general del club mallorquí, ha parlat d'aquestes incorporacions.
Sí, Alima Dembélé és una jugadora que bueno, ha fet una darrera temporada excepcional, després també la temporada anterior, amb el seu primer any amb el Joventut a Lliga Femenina Endesa, també ho va fer molt bé. A més, és una jugadora que ja du molt d'anys en el bàsquet espanyol. I la Belena Rojo pues, és una jugadora, una gran trajectòria, no només internacional, sinó que també sempre ha estat fent importància amb equips que han competit per estar dalt.
I a la primera fe, l'Estia Menorca ha anunciat Kyle Grilly com el seu primer fitxatge per a la pròxima temporada. L'ala estatunidenca arriba a l'illa procedent del Proinveni Units pel bàsquet Gandí. El tècnic Javier Zamora ha parlat d'aquesta operació.
Es un jugador que nos va a aportar tanto en anotación como en versatilidad. Puede hacer dos posiciones en el perímetro y tiene una gran capacidad de sacrificio. Es muy trabajador y tiene unas ganas tremendas de incorporarse a nuestro proyecto.
I el primer pàdel de València, Gemma Triay i Delfi Brea, disputaran avui els quarts de final contra Marina Guinart i Verònica Virceda després d'imposar-se ahir per 6-1 i 7-5 a Bàrbara Las Heras i Carla Mesa als vuitens de final.
Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toca l'Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Calor.
Molts cars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Passen 42 minuts de les 7 del matí. Vos avançàvem ja a les 7 i mitja. Baixa la presència del producte local a Mercat Palma. És el principal centre de distribució d'aliments frescos a Mallorca. El situat, és a dir, l'espai per als pagesos de banda directa d'aquest punt, veu com la xifra de venedors minva any rere any. Alguns es jubilen i no hi ha relleu i d'altres ho deixen estar i ho troben i no troben terres on fer feina a un preu digne.
De fet, el situat de Mercat Palma ara són una quarantena de treballadors dedicats a la venda de producte local. En el darrer any, 3 o 4 han deixat d'anar-hi. Això, a banda de minvar l'oferta que fa que el lloguer de l'espai, com que és cooperatiu, s'hagi de dividir entre manco gent i, per tant, sigui un poc més car per cada un dels que hi van. Per tot això, el producte local es veu ressentit, tot i les iniciatives institucionals per promocionar-lo. Ho explica Joan Gaià, que és coordinador d'Unió de Pagesos de Mallorca.
Tenen situats de productors, se compren productes agrícoles, hortícoles i fruticoles, sense elaborar, és a dir, sense valor afegit, sense marca comercial, que van directe a línies de competir amb el que van als supermercats.
Unió de Pagesos recorda que no és problema polític, sinó social i conjuntural. D'entrada, els productors locals no poden competir amb el que arriba de fora per preu, tot i que recorden que la qualitat de l'aliment que ve de fora no sempre és tan bona com la d'aquí. Però Camp Mallorquí, a més, apunten altres factors, com l'increment del preu del gasoil, la competència dels supermercats sense regular i les dificultats dels pagesos de Mallorca, dèiem, a l'hora de trobar un lloc on sembrar.
Un jove que se vol fer pagès, que no tingui terra heredada, no hi ha malliràs, que va comprar un tros de terra que li demanaran 300.000 euros per un tros de secà que no el rentabilitzaran 100 anys.
Tant la Cooperativa de Pagesos Camp Mallorquí com la Unió Sindical Unió de Pagesos coincideixen en el diagnòstic. El producte local necessita un canvi estructural o bé una empenta o bé una reestructuració per fer-lo més rendible. Si no, diuen, el debat haurà de ser si realment interessa tenir aquest sector operatiu o s'ha de deixar d'apostar per ell.
Un fet que coneix de ben a prop el govern i, de fet, estan fent feina per millorar. Joan Simonat, conseller d'Agricultura, explica les iniciatives que s'han posat en marxa, des de rebaixes al lloguer fins a unes ajudes per l'aportació de dades sobre quantitat i preus o subvencions si s'associen.
Se varen posar damunt la taula la possibilitat de que se poguessin unir en forma d'organització de productors, per la qual així sí que hi ha ajudes que poden tenir ells de forma general, incluït els seus costos de funcionament. I per altra part, també esperam que ens facilitin tot el llistat dels pagesos que són allà per analitzar cas per cas de quina manera podem optimitzar les ajudes i el suport a cada una de les seves explotacions agràries.
A l'informatiu matí hem anat al situat a Mercat Palma per parlar amb els venedors de producte local. I fins allà s'hi ha desplaçat Neus Pericàs. Neus, bon dia, que és el que t'han explicat.
Hola, bon dia. Sí, som aquí al situat, lloc on aproximadament hi ha una quarantena de productors que van a majoristes i ens ha explicat la pujada de preus, que és innegable en productes que són essencials a l'hora de produir. N'escolta'm, una pagesa.
I les coses per produir, les coses també tot està més amunt. I en canvi els preus aquí sumaven molt poc. El que són els fitosanitaris, el que són els abones, tot això està pelant només. I el gasoil, el cap d'emplear, tot.
Tot i els preus, també han mencionat el repte que es competir amb productors de fora.
Penso que aquí que entren molt de dies 14 trailers cap aquí i això, després nosaltres som molt pocs, aquí som petits.
Això és evident, que el mercat de fora, segons de quin país o de tercers països, mos d'un gènere a un preu que nosaltres no podem competir.
Bueno, jo crec que la gent a nivell d'usuari sap que és una domàtica bona, sap que és un prebabà o ho cerca. Ara, però, claro, què passa? El turisme, els hotelers miren el preu. El turisme i tota la restauració mira el preu, claro.
Però el gran problema està clar, no hi ha relleu generacional. Segons el que ens han comentat, assumir els costos que suposa l'agricultura és molt sacrificat.
Bueno, el tema de productors és molt evident que ha davallat, cada vegada són menys, més vells i més mal sofrits, però sí, perquè la cosa no funciona, no funciona, vull dir, això som una espècie en vies d'extinció. Està clar que això d'aquí una sèrie d'anys els productors mallorquins s'haurà acabat. No hi ha relleu generacional, la gent jove fuig del camp com els camps de ser rotades, per tant, no hi ha relleu.
La inversió en maquinària és brutal. Un tractor normal i corrent se'n pot anar a 50.000 euros, més tots els seves arades i tots els seus aperos i això, se'n poden anar a 30.000 euros més. Els gastos els acabaran superant. És impossible, hi ha l'estat social, hi ha les contribucions, i realment són subvencions, i això, poca cosa. És com aquell que diu, és com una espècie d'una propina.
Per tant, ens quedem amb aquestes dades. L'agricultor a les illes és tot un repte econòmic. Pugen els preus de la producció, no es poden pujar els preus del producte perquè la competència externa fa molta pressió i no hi ha relleu generacional que vulgui o pugui assumir aquest tipus de vida.
És una radiografia que ens arriba en directe des de Marca Palma amb els productors de producte local, amb aquests venedors de producte local del situat. Continuem ara amb la crònica educativa. El govern impulsa el programa 200-360 per millorar el benestar emocional i professional del professorat. El conseller Antoni Vera ha explicat les primeres actuacions d'aquest programa que inclouen suport psicològic, mediació en conflictes i també noves mesures de conciliació laboral.
I entre les novetats destaca la possibilitat que els docents puguin concentrar la seva jornada en 4 dies setmanals sempre que l'organització del centre els ho permeti. És el conseller Antoni Vera.
La possibilitat que el professorat pugui concentrar la seva jornada lectiva, no laboral, lectiva, en 4 dies en lloc de 5.
Un pla que inclou atenció psicològica per al professorat i fins a 10 sessions terapèutiques individuals en cas de necessitat. També reforçarà la mediació als centres educatius per ajudar a resoldre conflictes entre professionals, es formaran equips directius i docents en la detecció i en la gestió de situacions de risc.
200-360 suposa un enfocament integral que combina suport emocional, millora organitzativa, mediació i lideratge pedagògic.
A més, es revisarà la càrrega de feina, es crearà un protocol de desconnexió digital, les mesures començaran a aplicar-se de manera pilot a 12 centres durant el curs que ve, abans d'estendre's progressivament a la resta de centres.
I gairebé 9 de cada 10 estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat. La selectivitat és una xifra similar a l'any passat, tot i que una mica més baixa.
Per elles, el percentatge més alt d'aptes s'ha registrat a Formentera amb un 93%, pràcticament un 94%, el més baix a Eivissa amb un 84%, i la nota mitjana d'accés ha estat pràcticament de 7, pareguda a la de l'any passat. Les proves s'han desenvolupat en normalitat, sense incidències destacables. A més, no s'ha detectat cap cas de còpia amb dispositius digitals, tot i que enguany, recordem-ho, s'havia estrenat aquest sistema específic de detecció de frau. Joan Frau, precisament, és el director de Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat, assegura que enguany les notes de llengua han estat més baixes perquè es penalitzaven encara més que l'any passat les faltes d'ortografia.
S'apliquen unes reduccions per faltes d'ortografia a les matèries especialment de llengua que castellana i de llengua catalana, pues aquí sí que no tanca aquest nombre de faltes d'ortografia significatiu i hi ha una disminució de la nota que segurament ha influït en aquest percentatge d'actes.
Els estudiants poden demanar la revisió d'exàmens fins al dia 13 de juny. La convocatòria extraordinària de la Pau es farà el 30 de juny i 1 i 2 de juliol.
I l'actual president del Parlament, Gabriel Lecén, ha estat citat el pròxim 28 d'octubre per una audiència preliminar al judici per presumpte delicte d'odi. L'Associació Memòria de Mallorca ja ha rebut la notificació d'aquesta cita judicial en què està personada com a part de l'acusació. La reunió servirà com a pas previ abans de fixar la data del judici contra el president de la Cambra Balear.
El fet varen passar el juny de 2024 durant el debat del ple de atenció a la Cambra Balear. En aquella sessió es discutia si es derogava la llei de memòria democràtica i dues diputades varen posar als seus ordinadors les fotografies d'Aurora Picornell i de les Roges del Molinar, dones assassinades durant el franquisme del 1937. Lecén les va expulsar, va esqueixar una de les imatges. Ara la justícia fa un pas més abans del judici formal. L'acusació popular demana per ell una pena d'un màxim de 4 anys de presó i una multa de prop de 36.000 euros.
I també dels tribunals s'ha ajornat a dimarts de la setmana que ve la declaració de l'expresident del Parlament Baltí, Picornell, en qualitat d'investigat per haver insultat el diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos. L'advocada de Picornell ha demanat més temps per preparar la seva defensa i el jutge ho ha acceptat. A la seva arribada als jutjats, l'expresident ha defensat que es va fer, o que ho va fer en to humorístic, la foto que contenia un insult a Campos.
El motiu de la querella del diputat de Vox contra Picornell és una imatge en què el president es posava de vora un grafiti que incloïa un insult a Jorge Campos. Una fotografia que Picornell ha fet servir en diverses ocasions a les xarxes socials. Abans d'entrar als jutjats, Picornell ha recordat que la pintada es va fer l'any 2023 i ell s'hi va fotografiar un any després, el 2024. A les portes de l'edifici judicial, una desena de persones s'han concentrat per donar suport a l'expresident del Parlament. Recordem que la setmana passada Jorge Campos va ratificar la denúncia davant del jutjat, escoltant primer l'advocat de Jorge Campos, Eduardo Luna, y después al mateix Picornell.
Lo que sí que quiero dejar claro es que el juzgado desde el primer momento ha actuado de una forma diligente y cumpliendo la ley. Esta estrategia de defensa, que tienen todo su derecho a hacerlo, lo único que determina es un, bajo mi punto de vista, mala fe procesal.
Que personatges com aquest intentin llevar-nos la llibertat d'expressió, intentin tenir molts callats que no poden expressar el que unes persones reaccionàries estan dient per xarxes. O sigui, ens han de tenir un dret fonamental que és la llibertat d'expressió i fer-la front.
I l'Audiència Provincial ha condemnat a penes d'entre 2 i 3 anys de presó els 10 acusats d'integrar una xarxa de tràfic de drogues a Menorca després que les parts hagin signat un acord de conformitat. Les penes més elevades de 3 anys de presó han estat per un matrimoni implicat en la trama. Els 8 acusats restants han estat condemnats a 2 anys de presó com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública. I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, diu que la guerra amb l'Iran ha acabat. Així ho assegurava aquesta matinada.
We just made a great settlement of the war with Iran. And we're going to be subject to finalization of documents.
Des del despatx Oval ha assegurat que han arribat a un acord amb Teheran. Això diu ell perquè les autoritats iranianes el contradiuen i diuen que no s'ha arribat a cap decisió final.
Hores abans, Trump ja havia anunciat que suspenia els atacs programats contra l'Iran. Segons el president nord-americà, l'acord de pau es podria firmar aquest mateix cap de setmana.
Probably have a signing maybe in Europe.
Segurament el firmaran a Europa, ha dit. També pronostica que l'acord permetrà reobrir l'estret d'Hormuz. Com dèiem, les elevades expectatives de Trump contrasten amb la prudència de les autoritats iranianes. El portaveu del ministre d'Afers Exteriors del país persa diu que encara no hi ha una entesa amb les línies vermelles de Teheran, tot i que admet que les negociacions sí que han estat fructíferes en parts importants. Sigui com sigui, insisteix que no s'ha arribat a un acord definitiu. Aquests moments decisius de la negociació arriben després d'uns dies d'escalada de tensió amb atacs nord-americans en territori iranià, després d'acusar Teheran de fer caure un helicòpter de l'exèrcit dels Estats Units. L'Iran va respondre a aquests atacs amb ofensives sobre bases nord-americanes a països del Golf Pèrsic. D'aquesta manera, i quan un acord semblava més lluny que mai, ara caldrà seguir de prop les converses per veure si es produeix aquest nou gir de guió cap a la pau.
I pendents avui de les conseqüències geopolítiques d'aquest possible acord, però també de les econòmiques. Ahir mateix, el Banc Central Europeu va decidir apujar els tipus d'interès de l'eurozona 25 punts bàsics. D'aquesta manera se situen en el 2,25%.
El Banc Central Europeu diu que l'ajustament del tipus era necessari per gestionar els riscos d'inflació derivats de la crisi energètica pel conflicte a l'Orient Mitjà. Have revised up their baseline projection. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, la sentia mare, diu que ha revisat a l'alça les projeccions d'inflació per als anys 2026 i 27 per la trajectòria a l'alça dels preus de l'energia.
I el Tribunal Suprem rebutja l'indult a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
El tribunal ha emès un informe desfavorable a la concessió d'aquesta mesura de gràcia. García Ortiz està condemnat a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets. Els magistrats asseguren que no hi ha motius de justícia, equitat o utilitat pública per perdonar-lo. Això mentre el Partit Popular assegura que la Fiscalia General de l'Estat ha de donar explicacions sobre les reunions que va mantenir amb l'exmilitant socialista Leire Díez. Unes trobades de les quals no hi ha registre. Són la popular Cuca Gamarra i el socialista José Zaragoza.
No hablamos de una afiliada de base. La señora Leire Díaz se movía con demasiada naturalidad con la directora de la Guardia Civil y ahora sabemos que también en la Fiscalía General del Estado.
Nosotros confiamos en la justicia debe hacer su camino y en estas cosas lo que hemos de evitar es convertirnos nosotros en jueces, fiscales o abogados defensores.
I el cantant Beret ha quedat en llibertat provisional després de ser detengut com a presumpte autor d'una agressió sexual a Sevilla, uns fets que haurien passat el mes d'abril.
El jutge ha imposat com a mesures cautelars la prohibició de comunicar-se i aproximar-se a manco de 500 metres de la denunciant, així com la seva retirada del passaport.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I de la cultura, tot es apunta a Calvià per rebre els 70.000 assistents que s'esperen a partir d'avui al Mallorca Live Occident. El Gran Festival de Magaluf acaba diumenge i arriba pràcticament amb totes les entrades exaurides. L'Ajuntament ha activat un dispositiu de seguretat ben ampli i per garantir el bon desenvolupament d'un dels esdeveniments musicals més multitudinaris de les illes.
I precisament anem a parlar de la música. Avui obre foc aquesta gent que sentim de fons, de Prodigy, i amb ells encarcelant el cartell, i no és la primera vegada, Viva Suècia. Per cert, val a dir que Fer Campillo, el bateria de la banda, va ser ahir al programa Tentol explicant secrets, com per exemple, què fan just abans de pujar a l'escenari.
Bueno, tenemos un ritual que cantamos una canción de la Pantoja, todos bueno. Abrazados. Es que fui honesta con él y contigo, ¿cuál es esa?
Idò, ja ho sabeu, una cançó de la Pantoja abans de començar el concert. Amb ells, Dani Fernández, de Libertines, a més, altres noms destacats, com la Plazuela, Ultraligera, Belén Aguilera, o la mallorquina, Marc Grimald. Tenc una capa diferents escenaris, música d'aquí i d'allà, per tots els gustos. Això avui, però és que demà també hi ha grans noms al cartell. Però el cap del cartell és, sense dubte, Cypress Hill.
Oye, revolución, compadre!
Amb ells seran el Kaiser Chiefs, The Wombats, Rusoski, Lia Kali, León Benavente, ja ben entrada la matinada, i també repetidora, Aitana. Música d'EM per tots els públics, sense deixar de banda, però, la que es fa aquí, perquè la força del Mallorca Live no és només el gran grups que venen de fora, sinó també que compten entre ells amb gent que ha fet les coses aquí a casa. Un d'ells és, sense dubte, Monjo Antiquat. Fas el que sent amb els temps que tinc, i els temps que tens, i els temps que tens, i ell fas el que puc fer. Amb els temps que tinc, i els temps que tens, i els temps que té, i ell fas el que puc fer.
I per facilitar l'accés al recinte, l'Ajuntament recomana prioritzar el transport públic. S'han habilitat línies especials de bus llançadora des de Palma, Son Bugadelles, Andratx, Santa Ponça i Peguera.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suárez.